Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Reposem l'actualitat del dia. Comencem dient que s'han fet públics aquesta mateixa tarda els noms dels 13 ministres que finalment tindrà el govern de Mariano Rajoy de la segona legislatura, en minoria. Incorpora 6 cares noves, reorganitza algunes carteres i rejuveneix una part de l'executiu. Com a novetats, destaquen l'entrada de Maria Dolores de Cospedal, que serà la nova ministra de Defensa, i també l'entrada de la catalana Dolors Montserrat, filla de l'exdiputada Dolors Montserrat, a Sanitat, també Economia i, en aquest cas, també Indústria, Luis de Guindos. Es reorganitza Hisenda, que passa a ser Hisenda i Funció Pública, en Cristóbal Montoro. I també Fàtima Báñez repeteix en Ocupació i Seguretat Social. Entre altres novetats, també hi ha el reforçament de la vicepresidència amb Presidència i Administracions Territorials en mans, novament, de Soraya Sáenz de Santa Maria. Canviem de qüestió. Nova tragèdia al Mediterrani. Almenys 239 persones immigrants han mort en 2 naufragis els últims dies a les costes de Líbia. La notícia l'ha facilitat avui l'Agència de l'ONU per als Refugiats. Es calcula que són 4.200 les persones que han mort els últims mesos a la Mediterrània, intentant arribar des d'Europa, des d'Àfrica, perdó, fins a Europa. I nou gir en la història de l'explosió de gas a Premià de Mar al setembre, que va provocar la mort de 2 persones i va provocar una 20ena de ferits. La jutge encarregada dels casos de violència contra la dona a Mataró s'ha inhibit i ho ha fet, tot i que els Mossos havien fet públic la setmana passada que consideraven que la hipòtesi més probable era que l'home havia provocat l'explosió amb la intenció de matar la seva dona. S'inhibeix perquè, entre altres coses, diu la jutge que no han pogut ni tan sols entrar en l'edifici que amenaça Runa. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel, ara amb el programa Plusvàlua, amb la Carla Gràcia i l'equip del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
L'aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports de tot l'estat.
Font AENA 2014.
La força d'un gran país. Generalitat de Catalunya.
Fundación Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
A Marsans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9 euros amb 95 i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
No té dignitat qui no gosa lloar un enemic.
John Dryden, poeta i dramaturg.
Ràdio Estel.
Plusvàlua,
un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
El mapa mundial ha canviat. Fa uns anys, allò que passava als Estats Units ens semblava curiós, distant, potser alarmant. També ens miràvem amb distància tots aquells països que sortissin de les fronteres d'Europa o que estiguessin més lluny de Grècia o Marroc. Però la realitat actual és una altra. Les empreses ja no es limiten a un espai territorial. Actuen i treballen amb una perspectiva global. Aquesta realitat ha portat grans beneficis, com la transmissió de coneixement o de les exigències socials i humanes o l'intercanvi de productes i de serveis. Però, per altra banda, també ha suposat un augment del consum d'energia, de l'explotació dels recursos de la terra i dels nivells de contaminació. Per últim, també ha facilitat pràctiques negatives pel creixement social global, com les estratègies financeres per evitar els pagaments fiscals o la precarietat laboral a països poc desenvolupats per aconseguir una reducció dels costos globals. Tots aquests temes, que ens quedaven tan llunyans, ara semblen més discutibles, més propers. Quan va esclatar la crisi, tots van mirar cap als economistes i els van preguntar: on éreu? Doncs bé, alguns eren allà pronosticant el desastre. Un d'ells va ser Anton Gasol, doctor en Economia, membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes i director tècnic de la Jornada Anual dels Economistes, que la setmana vinent tractarà de tots aquests temes d'ordre mundial. Avui al Plusvàlua en parlarem, i també parlarem de tota l'actualitat econòmica amb els nostres tertulians. Benvolgudes, benvolguts, comença el Plusvàlua, el vostre programa sobre actualitat econòmica i social, com sempre, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES, la producció de Mireia del Pozo, amb Mario Ramírez, els controls tècnics, i qui us parla, Carla Gràcia.
El vent, la cara al vent.
L'editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Dos plens de nit.
Avui amb la veu reivindicativa de Raimon, que ens ha anunciat la seva retirada dels escenaris amb aquest to de reivindicació en un moment clau, a més d'aquestes reivindicacions. Obrim l'editorial d'avui, sempre de la mà del senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I és que cada any el Col·legi d'Economistes de Catalunya organitza una jornada de reflexió sobre temes de plena actualitat que ultrapassen els aspectes tècnics i professionals dels seus socis i que són, per tant, d'interès de tota la societat. Aquest any, 2016, la jornada, que tindrà lloc el divendres 11 de novembre a Barcelona, enfoca les seves reflexions cap a les noves tendències mundials. Sota el títol Energia, Alimentació i Canvi Climàtic, la jornada busca aprofundir en els reptes accelerats del sistema de relacions econòmiques i polítiques internacionals. El món està canviant en la seva essència i a una velocitat vertiginosa. Precisament el contingut que aborden els economistes en aquesta jornada d'enguany rau en l'observació de com el creixement de moltes economies emergents està trastocant l'ordre i els equilibris existents fins ara. Podem constatar que la globalització econòmica no té aturador i que s'està fent realitat la transferència econòmica d'Occident a Orient, mentre que apareix l'Oceà Pacífic com a nou centre de gravetat estratègic mundial. En aquest marc, temes tan interessants i punyents com l'energia, l'alimentació, el canvi climàtic, la globalització digital o també els reptes que ha d'afrontar la Unió Europea requereixen un debat seriós. Sobre aquestes matèries, entre d'altres, en parlaran un ampli conjunt de ponències que seran discutides i analitzades en aquestes jornades, en un total de 17 sessions de treball. La conferència inaugural de la jornada anirà a càrrec de l'enginyer català Israel Ruiz, persona preeminent, que actualment és vicepresident executiu del MIT, el Massachusetts Institute of Technology. El Parlament d'aquest alt executiu mundial, junt amb les aportacions de tots els participants a les jornades, ens auguren uns resultats profitosos en les reflexions sobre els problemes tan candents que tenim com a societat. Per parlar-ne'n, avui tenim el senyor Anton Gasol. És ja conegut als nostres micròfons perquè ens acompanya moltes vegades com a tertulià. Algunes vegades també l'hem entrevistat per temes concrets sobre economia en els quals ell hi és un ample expert. El senyor Anton Gasol és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, màster en Assegurances per l'INESE i diplomat en Comunitats Europees. Actualment exerceix de consultor i analista econòmic-financer. És articulista, col·laborador de diversos mitjans de comunicació, conferenciant i autor de, entre d'altres, la llei del pèndol, la indústria bancària en el marc de Basilea, tal com jo ho veig, Ciutadans i Economia, avui l'arquitectura financera internacional i europea. Ha estat economista d'una de les principals entitats financeres del nostre país, amb una llarga trajectòria. Ha estat professor, a més, de política monetària i financera, la UAB, de sistemes financers, del màster en direcció financera i de mercats financers de l'UPF i coordinador d'economia dels cursos de la Universitat Catalana d'Estiu. És membre de les dues anteriors juntes de govern del col·legi, actualment també ho és, i és des del 2009 director tècnic de la Jornada Anual dels Economistes. Una llarga trajectòria, senyor Gasol. Gràcies per ser amb nosaltres aquesta tarda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Avui l'hem convidat perquè ens parli doncs, d'aquestes jornades que organitzen com a el Col·legi d'Economistes. Perquè alguna vegada ho hem comentat vostè i jo en altres programes en els que hem coincidit. Quan va esclatar la crisi, mig món es va girar no?, cap als economistes i els va dir on éreu vosaltres, que no ens avisàveu d'aquest desastre. Vostè era un dels que hi era.
Sí, però la meva veu no era una veu escoltada. I no és que la gent que estigui, diríem, al govern o amb responsabilitats no tingui suficients coneixements. Al contrari, segur que els tenen. Però tots sabem que hi ha una cosa que ja ve d'antic de la literatura, que és allò que en diuen els interessos creats. I, per tant, no es pot dir el que es pensa de veritat perquè això, a la millor, no agrada als que estan allà dintre. Avui en dia trobem de forma sorpresiva com el que fins fa poc era el líder del PSOE i que estava fent manifestacions, per exemple, en relació a Catalunya, de que mai podria arribar-se a reconèixer això o allò altre, quan ha deixat de ser, aleshores ha dit que ell pensava totalment el contrari del que feia mentre era líder d'aquest partit. La qual cosa posa de relleu una manca de coherència entre el pensament íntim i el que realment es fa a través d'aquella responsabilitat que s'exerceix. O sigui, jo el que crec que tots els ciutadans podem exigir és responsabilitat en l'acció de govern, en l'acció empresarial, en l'acció professional.
Caldria menys distància entre aquest pensament íntim i la realitat dels fets?
Ben segur.
Senyor Anton Gasol, els economistes han de parlar sobre la situació del món?
Sí.
Tenen un paper?
Jo crec que sí, i amb això em remetré a unes paraules del degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que diu, escolti, si hi ha algun tema d'alguna epidèmia, veritat que el sistema sanitari és el que hi ha de fer front i el que ha de posar de relleu quines serien les mesures a aplicar? Doncs quan es parla de temes que afecten a la vida econòmica dels països, de les societats, ben segur que les persones que hi tenen responsabilitat en parlar-ne són precisament els que han estudiat per mirar de trobar la millor solució als aspectes econòmics, tant des del punt de vista polític com des del punt de vista empresarial. Sí.
Les jornades d'enguany parlen de temes profuns i fonamentals per al futur del món. Un d'ells són els canvis geopolítics i geoeconòmics d'ordre mundial, la globalització, el mercat mundial, i també el poder d'Orient i el creixement del pes gravitatori cap al Pacífic. Què me'n pot dir, senyor Gasol?
Bueno, jo he escoltat amb atenció a l'editorial i diria que ho ha dit molt bé, precisament el que hi ha es produeix, uns canvis que són... Són evidents de traslació de l'eix gravitatori des del punt de vista econòmic, d'Occident cap a Orient, de lo que era l'Atlàntic cap al Pacífic, i aquestes coses són constatables. Per tant, el que hi ha és un procés de veure el món de diferent manera com a Occident estàvem acostumats a veure'l. És com si ens hi donessin 180 graus de volta a l'esfera terrestre, no? Això
ens hi estem resistint?
Bueno, jo crec que hi ha coses bones, és a dir, tot aquest procés, que en definitiva és un procés que diem en aquesta paraula de globalització. Aquest procés de globalització, les raons profundes d'aquest procés de globalització jo crec que són bones, són profitoses. El que passa que, com acostuma a produir-se generalment, és que sempre hi ha el que en diem guanyadors i perdedors. Per tant, el que no hi ha és una distribució equitativa d'aquest procés de globalització. El procés en si té moltes bondats, però també produeix perversions.
Una de les causes i conseqüències d'aquesta distribució és l'energia. L'energia és, d'alguna manera, el que es discuteix entre moltes potències. És també part del títol de les seves jornades.
Sí, és veritat, el tema energètic és un tema, és un tema rellevant, i jo diria que si ens mirem, és a dir, avui en dia, si ens mirem el món tal com està, hi ha un cert grau de convulsió important des del punt de vista social, des del punt de vista polític, però també des del punt de vista històric estem veient que el projecte de la humanitat en si mateix ha estat d'avançar i d'avançar positivament. Jo diria que aquesta manera d'avançar des del punt de vista del benestar personal, del benestar dels ciutadans, no tindria per què deturar-se, però hi ha dos factors, i un l'ha citat vostè, i n'hi ha un altre, que jo diria, si som capaços d'aturar l'escalfament de la Terra, i per tant això té conseqüències des del punt de vista de la sostenibilitat, des del punt de vista de l'agroindústria, des del punt de vista de l'alimentació, des del punt de vista dels conreus, de quin tipus de conreus i tal, té una gran rellevància, des del punt de vista de l'energia, de l'ús de l'energia, i també si som capaços, i ara em permeto afegir-ne un altre de rellevant, de disminuir la pobresa. Si nosaltres som capaços, en aquest progrés dels pròxims dècades o centúries, de fer possible aquest aturament de l'escalfament global i reduir la pobresa fins a el que seria límits que jo consideraria que serien compatibles amb la dignitat humana, si això es fa així, aleshores creiem que aquest procés de globalització tindrà l'accent sobre les bondats i haurà disminuït l'èmfasi sobre les perversions.
De fet, l'erradicació de la fam és un dels objectius mundials del 2030 per l'Organització Nacional per l'Organització de Nacions Unides.
Sí, és veritat, i una cosa són els propòsits i calendari en aquests propòsits, i l'altra cosa és la consecució d'aquests propòsits. Realment, si en lloc d'estar a la ràdio estiguéssim a la televisió o en un lloc que se'ns vegés, ens hauríem de posar vermells, com avui en dia no siguem capaços al món d'alimentar d'una manera adequada a tota la població, quan se sap, no estem a l'època del Malthus, de que, escolti, arribarà un moment en què no podrem fer-ho, no? La productivitat, jo que vinc del món de la pagesia i que pràcticament de petit feia el mateix que feien els egipcis, el Nil, llaurant de la mateixa manera, i no massa anys després ha canviat d'una manera substancial el que amb molt poques persones estan produint molt més del que es venia produint. Per tant, no hi ha cap raó que pugui argumentar de que no es pot alimentar d'una manera digna a tota la població mundial. Què vol dir això? Vol dir que segurament hi hauríem d'anar cap a un tipus d'institucions mundials de govern. És l'hora de que perdin protagonisme el que són els estats, les sobiranies d'aquests estats, el pensar en local quan tenim un tema que es tracta de forma global. Hi hauria d'haver institucions a nivell mundial, però jo diria amb algun argument important, com és capacitat de sanció si no es produeix allò que es desitja.
Aquestes institucions mundials de govern haurien de vetllar per aquesta erradicació de la fam, entre d'altres objectius.
Sí, ben segur. És a dir, escolta, la persona, des del moment que neix, ha de tenir unes quantes coses essencials que les hauríem de poder cobrir. Primer, el tema de la salut, i jo diria que amb això es fa progressos, es continuen fent progressos, és a dir, la mortalitat infantil és una cosa que està eliminant-se d'una manera molt rellevant. Li hem de poder donar allotjament, és a dir, ha de tenir un lloc on viure. i s'ha de poder alimentar, i un factor molt rellevant, se l'ha de poder formar, s'ha de poder educar, perquè és la manera de que pugui perviure.
Senyor Anton Gasol, estem parlant sobre aquestes jornades que celebren dins del col·legi, no dins, perquè ja en parlarem, no és exactament dins, tot el contrari, és ben obert, però que celebren des del Col·legi d'Economistes de Catalunya i que porta per títol, que ho comentàvem abans, Geopolítica i Geoeconomia, un ordre econòmic mundial canviant. Senyor Gasol, parlàvem de la fam, d'erradicar la fam, i també parlàvem de l'energia. L'energia és un dels motors que comporta avui en dia molts conflictes mundials. I sembla que no s'acabi de fer el salt cap a energies més sostenibles, energies que puguin aportar recursos a nivell local.
Bueno, ja... Ara ho ha dit vostè, em permetrà que faci una mica d'èmfasi sobre la configuració abans de parlar, d'entrar en un tema específic. Jo crec que val la pena fer notar a tota l'audiència de Ràdio Estel, i que per tant és una audiència que està a tot Catalunya, al Principat i també a Andorra, que el Col·legi d'Economistes de Catalunya cada any, i ho ha dit en la presentació, fem una jornada anual que la fem a cadascuna de les seus. A Barcelona, és veritat, és la de la més rellevant, la que té més impacte, la que és més extensió en el temps. Serà el divendres 11 de novembre, des de les 9 i mitja del dematí fins pràcticament a les 2 i mitja de la tarda, una jornada intensa, però també simultàniament, molt simultàniament, amb dies diferents. Per exemple, a hores d'ara s'està celebrant la jornada anual dels economistes a Tarragona, i en altres dies es farà a Lleida i es farà a Girona. Per tant, tothom pot estar interessat perdoneu, pot estar interessat en assistir en alguna de les seus, i és molt fàcil, només cal que un es connecti a internet i posi jornada dels economistes 2016, li apareixerà i podrà fer una inscripció oberta a tothom, gratuïta, amb qualsevol de les seus. Per tant, convido a que si algú té curiositat i veurà allà el contingut, el programa i aquest tipus de coses, és, repeteixo, oberta, gratuïta i a tothom. I la considerem una mena de servei que fem de forma molt gustosa al Col·legi d'Economistes de Catalunya, no només als col·legiats, que som 8.000, sinó a tota la societat en general. Doncs bé, aquest tipus de jornades el que té és un lema, i vostè s'hi ha fet referència, i ara nosaltres enguany creiem que valia la pena que, així com d'altres vegades ens hem estat emmirallant una mica amb la potencialitat del país, de Catalunya, i l'any passat mateix ho estàvem fent en quines són les expressions del capital que tenim a Catalunya, el factor humà, els recursos, la classe empresarial, la institucional, etc. Enguany creiem convenient fer una mirada des de fora cap aquí dintre. Hi ha una sèrie de factors a nivell mundial que tenen una interrelació, que són la política i l'economia, i des del punt de vista geogràfic, i això és molt potent, i aquesta interrelació fa que nosaltres no puguem estar, nosaltres ni ningú, aliens amb aquests moviments, amb aquestes transformacions. I això afecta d'una manera notable a la vida dels ciutadans, a la vida de les empreses, a la vida institucional, a la vida de la política. Aleshores, això és el que enguany ens proposem de fer. Ho fem amb 14 sessions temàtiques a Barcelona, el divendres 11 de novembre, i també cadascuna de les seus ho fa des d'una manera, diríem, apropiada o adaptada a cadascuna de les seus. I vostè ha dit molt bé. Fixeu-vos que, al començar, fem una cosa que jo crec que també ens podem estar orgullosos. Si la fàbrica del coneixement més important que hi ha al món, que és l'MIT, i que enguany celebra el centenari d'haver canviat la seva seu el 2016, fa 100 anys, a Cambridge, resulta que una de les persones, la segona persona més rellevant de l'MIT, és un català, fill d'Hospitalet, i que va estudiar, estudiat aquí d'enginyeria, i se n'ha anat allà, i ara és el vicepresident executiu de l'MIT, doncs ens farà aquesta lliçó inaugural, que jo crec que és un estímul rellevant per les persones catalanes, que vegin que precisament amb audàcia, amb interès, amb esforç, fins a on es pot arribar.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Pujada des del fons del mar. A llevant comença just a tremolar. He mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent.
Quan sentim aquestes veus de Raimon, ens emporta a un altre món de fa uns quants anys. I ara, en canvi, estem discutint aquí dins del marc de les jornades d'economistes que se celebraran la setmana, el divendres que ve, però ja s'han començat a celebrar en diferents seus del col·legi. Parlem del futur, parlem de tots aquells temes que ens interessa canviar, millorar, progressar en la nostra vida, en el nostre món. Senyor Anton Gasol, doctor en Economia, director tècnic d'aquestes jornades del Col·legi d'Economistes, li presento els nostres tertulians d'avui, que estic convençuda que volen participar d'aquesta entrevista. Tenim amb nosaltres a la senyora Carme Riera, doctora en Economia, professora de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a més, em sembla que és també coordinadora d'una d'aquestes taules o alguna cosa així, m'han dit.
Exacte, introductora d'una de les taules.
Molt bé, doncs ens en parlarà ara. Senyora Isabel Pallejà, agent comercial, consellera municipal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Carlos Mandianés, economista.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Jo volia preguntar-los, perquè hem tocat alguns temes que es parlaran dins d'aquesta jornada, que, per cert, reitero la invitació del senyor Gasol a la participació ciutadana, perquè són unes jornades no per especialistes, no només per economistes, sinó per qualsevol persona que d'alguna manera vulgui sentir-se part d'aquest món, d'aquest canvi, d'aquesta anàlisi del que hauria de ser, doncs, el nostre futur, i que vulgui acostar-se i participar a aquestes jornades que a Barcelona se celebraran divendres 11, divendres de la setmana vinent. Poden tenir totes les dades a través del web del Col·legi Economistes, coleeconomistes.cat. Doncs davant d'aquesta participació volia preguntar-los, hem comentat el tema de l'energia, el tema de la fam, el tema del canvi climàtic, també el tema d'aquest canvi gravitatori, aquest pes gravitatori cap al Pacífic. I jo volia comentar-los també un tema fonamental que en parlem cada dia aquí a la taula del Plusvàlua, que és aquestes estratègies de les persones amb més recursos per intentar eludir o evitar d'alguna manera, doncs, la gravació fiscal, aquesta estratègia mundial. És un dels temes que es parlarà dins de les jornades. Com veuen el fet de plantejar de cara aquest tema? Senyora Riera.
És un tema que és complex d'analitzar, si no, m'imagino que s'haurien trobat solucions o com a mínim s'haurien plantejat més profundament o posat sobre la taula. És complex perquè els que hi estan implicats són, doncs, grans empreses que tenen molt poder, que tenen molts diners, per això volen intentar pagar-ne menys, els menys que puguin, i per això tenen uns bons assessors fiscals o tenen uns bons advocats al darrere que ja els hi planegen tot el que poden fer. Però també això està dins d'un marc legal o alegal que els hi permet fer. I per tant aquí és on rau la clau d'aquest problema, no? Que hi hagi aquests llocs o aquests buits legals que són els que permeten fer tots aquests tipus de moviments, i és el que allò on haurien de posar solucions doncs, tots els països de forma coordinada. Des del moment en què determinats països permeten o fomenten aquestes il·legalitats o impedeixen que s'hi posi d'alguna manera solucions a aquestes il·legalitats, doncs això fa que donguin aquesta màniga ampla a totes les grans empreses perquè aquestes puguin entrar dins d'aquest joc. I això fa que, doncs, que els països més petits o que tenen, juguen amb les cartes sense marcar, per dir-ho d'alguna manera, doncs aquests no puguin tindre cabuda i, per tant, doncs, tinguin més problemes a l'hora de potenciar tot el seu creixement.
Senyor Gasol, com s'enfoca aquesta
ponència? Bueno, aquest tema és un tema molt rellevant i la Jornada dels Economistes el contempla i jo diria que hi ha dues sessions específiques a la jornada del divendres 11 de novembre per parlar d'aquest tema. Per una banda, a part del que seria conegut com el tema dels paradisos fiscals, l'elusió fiscal, el frau fiscal, hi ha una sessió que diu així: fraus i escàndols amb comptabilitat i finances. És a dir, ja hi ha maneres en les que, com deia la Carme Riera, les empreses doncs, tenen experts en què una de les seves missions és dir, escolta, com podem fer de manera que hàgim de tributar menys? A on i de quina manera comptablement? En aquest sentit, escolta, ens podem remuntar al segle XV, quan un jesuïta, un frai, Luca Pacioli, que és el que va inventar o el que va posar de relleu això que en diuen de la partida doble, és a dir, escolti, si hi ha un deure hi ha d'haver un haver, si hi ha una obligació de pagar és que algú té el dret a cobrar, etc, aquest tipus de coses, i això fa que quan un balanç que té un actiu i un passiu, en principi han de quadrar, l'actiu ha de ser igual al passiu, però hi ha maneres, ja hi havia en aquell temps, un dia un comerciant atura Luca de Pacioli i li diu, escolti, quan fan dos i dos? I ell li diu, quan vol que facin? Quan vol que facin? Perquè, precisament, li explicaré maneres doncs, de fer, diríem, trampes. Aquesta és una. Hi ha factors també positius. Hi ha una sessió que diu preus de transferència a les empreses, perquè és una manera d'amagar beneficis. Les empreses estan fent l'activitat a un lloc, tenen filials a un altre lloc, amb tributacions diferents d'un lloc a un altre, i una de les coses que poden fer és, si jo tinc massa beneficis en un país i tinc filials en un altre, jo puc dir que faig fer coses a l'altre país i els preus de transferència, és a dir, els preus que aplico amb això que m'està fent l'altre per compte meva, inflar-los o rebaixar-los de tal manera que jo pugui modificar el benefici que estic traient al lloc on més em convingui. Bueno, doncs aquest tipus de coses, en aquesta línia, jo diria que hi ha algun progrés dintre de la Unió Europea. La Unió Europea té perversions, però té moltes bondats. Una d'elles és l'obligació d'harmonitzar el que se'n diu les bases fiscals de les societats. Escolti, les bases fiscals han d'estar harmonitzades, homogeneïtzades. Els tipus a aplicar a les bases fiscals seran encara ara, i no haurien de ser, però encara, competència dels estats. Però la base sobre la qual aplicar el tipus de tributació, això ja hi ha una directiva europea que ho harmonitza. Per tant, hi ha qüestions, sabem que el problema s'està avançant en alguna d'aquestes qüestions per minimitzar-lo.
Quan parlem d'aquests temes, sempre toquem amb la política, no? És així. I aquest acte el presentarà el molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, l'excel·lentíssima senyora Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, l'excel·lentíssima senyora Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, l'excel·lentíssim senyor Valentí Pic, president del Consejo General d'Economistes, l'il·lustre senyor Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. I, per altra banda, com dèiem, la ponència inaugural serà a càrrec del senyor Israel Ruidiz, vicepresident executiu i tresorer del Massachusetts Institute of Technology. Amb aquest ventall de personatges rellevants en la política i en el món acadèmic internacional, podríem dir, caldria poder canviar alguna cosa. És a dir, si tenim aquest suport, no?, amb temes com aquest, hauria d'haver-hi aquesta, una interrelació.
Sí, i bueno, hi ha una responsabilitat. La política no pot, és a dir, el mercat funciona, però li cal regulació i li cal l'acompanyament de la política. I això val per al país nostre, val per la Unió Europea i val a nivell mundial. Però és veritat que hi ha gent que fa coses. L'exemple és aquest. Aquesta conferència inaugural la farà el vicepresident executiu de l'MIT. L'MIT podríem dir que, escolta, els seus objectes precisament són generació, difusió i aplicació del coneixement als reptes que hi ha al món. Si ara féssim nosaltres una mica de miréssim el cronograma del que ha fet l'MIT, veuríem com moltíssimes coses que són importantíssimes. O sigui, el GPS ara, gairebé ningú pot anar sense això. Això ho va fer l'MIT. El full de càlcul, quan, a part de les taules de multiplicar, el full de càlcul, l'Excel, ho va fer l'MIT. I així estaríem dient una sèrie de coses que van sorgir d'aquesta aplicació. Primer, generar coneixement i difondre el coneixement. Perquè el coneixement té una virtut que no tenen els béns materials. Perquè quan tu comparteixes un bé material, si tu agafes una croqueta i la parteixes, tu només te'n quedaràs la meitat i l'altra meitat a l'altra, però el coneixement no. Continues retenint-lo tot i, a més, l'has donat íntegrament a un altre.
Fins i tot el multipliques.
I a més, hi ha un efecte multiplicació i, a més, en cadena. Per tant, sí que s'estan fent coses, afortunadament, i que aquestes coses, ben ordenades, ben governades, probablement poden ajudar d'una manera molt eficient al benestar i a la perseverància d'aquest benestar material.
Senyora Pallejà.
Bé, jo agafant el fil del que deia el senyor Gasol i parlant de canvis i de responsabilitats polítiques, també avui he llegit la notícia de que avui demà, 3 i 4 de novembre, es fa el primer Congrés Català de Pobresa Energètica. Una miqueta lligat al que dèiem, no? Que també abans parlàvem també de pobresa, sostenibilitat, canvi climàtic...
També un tema molt lluitat en el món polític. És a dir, que ens topem amb la política, no?, novament.
Exacte, ens topem amb la política, però bé, el que és una bona notícia també és que diferents actors de la política s'han posat d'acord perquè aquest congrés està organitzat per diferents ajuntaments catalans, per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el taula de tercer sector, o sigui, aquí s'hi barregen doncs, diversos components plurals que intenten trobar solucions doncs, a un problema cada vegada més greu com és el de la pobresa energètica.
Fonamental.
I bueno, estava llegint una dada, que, per exemple, el 81,5% de les famílies que han demanat ajudes per pobresa energètica són famílies monoparentals. I generalment, i d'aquesta, la majoria doncs, són dones amb fills menors. Aleshores, sí que està clar que, de fet, el dret a l'energia és un dret que tindria que estar garantit. Ara, com garantim aquest dret? Suposo que és un dels motius d'aquest congrés que s'està celebrant.
Senyor Mandianes.
Bueno, els economistes, com bé ha dit el senyor Gasol, doncs hem d'estar també a l'avantguàrdia i donar resposta a molts dels problemes. El fet de que ens doni aquesta oportunitat de poder estar amb la societat, de poder obrir les portes i donar-nos el seu parer, doncs és un inici positiu. És un inici positiu i hi ha poques coses gratuïtes avui dia a la ciutat i que el centre doncs, ens pugui obrir les portes i compartir-ho amb nosaltres és d'agrair. És agrair positivament.
Senyor Gasol, em demanava 30 segons.
30 segons perquè jo crec que també val la pena que tinguem esperança i il·lusió amb que, per exemple, institucions com l'MIT poden ajudar a tirar un món millor. I dèiem abans, que jo deia, i ho repeteixo perquè crec que és rellevant, que si nosaltres som capaços de fer que puguem viure de forma sostenible, i per tant vol dir des del punt de vista de l'energia, el contenir el canvi climàtic, el tema de l'alimentació, fer-la arribar a tothom, i disminuir, erradicar la pobresa, i per això m'agradaria acabar amb una expressió que la deessa mitològica Gaia, o Gea, mare de la Terra, faci realitat els versos de Pablo Neruda de l'Oda a la pobresa, en la que un petit fragment diu... Donde vayas, pobreza, yo con otros muchos otros, te vamos expulsando de la tierra a la luna, para que allí te quedes, fría y encarcelada, mirando por un ojo el pan y los racimos que cubrirán la tierra de mañana.
Doncs amb aquestes frases tan precioses de Pablo Neruda i tan pertinents
a l'hora de discutir els temes de futur. I si m'ho permet, molt, molt humans. Sembla que tota aquesta crisi i tot aquest procés que hem portat també ens fa replantejar l'economia cada vegada més humana, que és el que també des del Plusvàlua intentem. Senyor Anton Gasol, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres. Com dèiem, doctor en economia, amb una llarga trajectòria en el món de la comunicació i divulgació econòmica, i també membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes, director tècnic de la Jornada Anual d'Economistes. Des d'aquí, des del Plusvàlua, el felicitem per aquesta jornada que ja tenim ganes de veure i que esperem que vingui aquí i ens expliqui algunes de les conclusions que hauran tret tantes persones pensant alhora.
Moltes gràcies i amb molta amabilitat tornaré a venir quan vulgueu.
De moment el convidem a l'Àgora a discutir l'actualitat econòmica. Serà d'aquí uns segons, el Plusvàlua.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
L'Àgora.
Desperta. Doncs seguim aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel, com cada dijous, parlant sobre l'actualitat econòmica i social. Aquells temes que durant la setmana repassem i volem saber una mica més profundament. Avui ens acompanyen el senyor Carlos Mandianes, economista, Isabel Pallejà, agent comercial, consellera municipal, Carme Riera, doctora en economia, professora de la Universitat de Barcelona, i Anton Gasol, doctor en economia, membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes i director tècnic de les jornades del col·legi, que, com avui anunciàvem a la primera part del programa, se celebraran la setmana vinent. Em comentava la senyora Carme Riera que volia comentar una petita cosa respecte al tema anterior.
Un petit detall sobre el MIT, que és una de les institucions acadèmiques més importants del món, si no la més rellevant. I estava llegint en un article que té un pressupost de 2.100 milions d'euros cada any i que un terç d'aquest pressupost està finançat pels mercats financers. Això vol dir que tenen uns diners dipositats en els mercats financers que els donen un rendiment que els permet finançar un terç del total del pressupost, que no és poca cosa, són 2.100 milions d'euros. Comparat amb com estan les universitats espanyoles, que totes estan endeutades, crec que és una cosa que, ja que importem coses d'Estats Units, doncs potser que ens ho podríem fer mirar una mica.
Interessant el plantejament. També és bastant visionari, no? Com els caracteritza. Doncs bé, avui tenim diferents temes sobre la taula. Un d'ells és que l'atur puja a l'octubre en 7.325 persones i que, bé, doncs això, no?, que ja s'esperava una mica una dada negativa, perquè l'octubre sempre està entremig de l'època, doncs, de l'estiu i l'època del Nadal, però que sempre una dada negativa sempre costa. Senyora Riera.
És una dada negativa si no la posem en context, perquè l'atur té un concepte que jo sé sol explicar als meus alumnes, fa pocs dies els he explicat, que és el concepte d'estacionalitat. Mm-hmm. L'atur, tots els mesos d'octubre, puja. Llavors, el que s'ha de mirar o el que s'ha de comprar no és l'atur en el mes d'octubre respecte del mes de setembre, sinó el que hem de comprar és l'atur del mes d'octubre del 2016 amb l'atur del mes d'octubre del 2015, perquè així ens en veurem l'evolució de llarg termini. Si el comparem, veiem que la situació actual aquest any ha pujat menys que l'any passat. No estic dient que sigui una dada bona, sinó que estic dient que s'ha de posar en context.
Mm-hmm. Hem de seguir millorant, en qualsevol cas.
Això,
per descomptat. I intentant evitar aquesta estacionalitat que sempre portem a sobre, no?
No necessàriament. L'estacionalitat, des del punt de vista estadístic, no necessàriament, perquè al mes d'octubre hi ha la baixada perquè al mes de setembre s'ha contractat més
no,
gent.
No, però laboral.
Laboral, sí.
Mm-hmm.
Hem de ser positius. I en valor absolut hem baixat dels 4 milions. Home,
sí.
No és un gran què, però mica en mica, sombra a pica, no? Vull dir, és el que deia la doctora Riera, que hem de mirar a llarg termini i algú s'està millorant. Mm-hmm. Siguem positius.
Algun comentari més positiu? Els hi deixo, eh? Si són comentaris positius, endavant, cap problema.
El comentari jo diria més positiu i que probablement ens hi haurem d'acostumar és que hauríem de poder viure de forma relativa bé sense haver de treballar tant. Avui en dia hi ha molta, la tecnologia i moltes d'aquestes coses. Jo abans posava el tema de la pagesia. Doncs, escolta, un sol pagès avui en dia remena molta més terra que centenars de pagesos abans, perquè té maquinària, i maquinària amb condicions, i això ho fa possible. Per tant, hi ha una qüestió de... No, jo crec que no és tan rellevant, que és molt digne per les persones. Home, m'agrada viure treballant. Però jo crec que el rellevant és generar la riquesa suficient per poder viure sense haver de treballar tantes hores, o com a mínim distribuir-ho millor. Perquè si ho mirem, n'hi ha una colla per de sota, i per de sota vol dir molt per de sota, que arriba als 25 anys i fins i tot més, que estan fora del mercat. Uns altres no gaire grans, que són de 50, la meitat dels 50 o 60, que pràcticament estan fora del mercat. I aleshores es concentra tot en una mena de sandwich al mig, que són molt pocs i que aquests van atabalats fins a la societat. Bueno, ja es veu que tenim un mal sistema de redistribuir el major o poc, com el treball que hi ha. Tenim un mal sistema de repartir. Les famílies, per comptes de repartir treball, reparteixen diners. Si els pensionistes ajuden els altres, tal, es reparteixen les coses que no són el treball. Hauríem de ser una mica més intel·ligents i tot això gestionar-ho millor.
Tant de bo fos així, no? Moure una peça perquè tot encaixés, senyora Pallejà.
No, jo estava escoltant el senyor Gasoli i, efectivament, té que haver-hi una redistribució de la riquesa i una redistribució del treball. De tota manera, ja ens hem d'acostumar, que ja ens ho han dit, i aquests economistes que han aquí segurament ho deuen saber millor que jo, que bé que hi ha un atur estructural que ens hem d'acostumar a acceptar que serà així. I dir, ara, amb les noves tecnologies, el sistema de treball del que deia el senyor Gasol, que cada vegada es necessiten més persones per fer més feina, aleshores, amb el nombre d'habitants que són, sempre ens haurem d'acostumar que hi haurà una part de la població que difícilment podrà treballar. I això és un cost que es té que assumir, els governs tenen que assumir, però jo també volia dir una cosa, que és que, a veure... Tot això també passa perquè jo crec que els governs tampoc no fan bé la seva feina. O sigui, ara, per exemple, ens estan dient que bé, segurament per la primavera de l'any que ve, que es vol tornar a negociar el del pacte de Toledo perquè no es pot mantenir l'actual sistema de pensions. Per una banda ens diuen això, per una altra banda ens estan augmentant l'edat de jubilació, el que fa que la gent tingui que treballar més anys, però a la contra hi ha atur juvenil. Aleshores, si els grans es tenen que ajudar més tard, com farem que els joves comencin a treballar?
I, per altra banda, no es fomenta la maternitat.
Exacte.
Que, per tant, no hi haurà gent perquè pugui pagar les pensions, les que siguin, d'aquí a no sé quant temps.
A nosaltres el que tindríem que demanar tots els ciutadans i ciutadanes és que les persones que ens governen, pues, pues intentin ser una mica més coherents.
És un bon dia per demanar això.
Sí, exacte.
Aviam si és veritat.
Aviam.
Jo volia lligar-ho a això que comentava la senyora Pallejà amb aquest anunci que el salari anual més habitual a Espanya ronda els 16.490 euros i dubto que sigui per poca estona de feina. Dubto molt, senyor Gasol. 16.490 euros any bruts.
Bueno, difícil de... No sé, ara la gent que envia tantes coses per WhatsApp, recordo que n'enviaven una d'una persona que guanyi 2.000 euros mensuals i quan diuen què es queda ell, què es queda l'Estat, com es reparteix, doncs ve a resultar que se'n queda per de sota dels 1.000, un que en guanya 2.000, no? Sí, tot això, i altres qüestions que ara sembla que es volen també tocar, que és el que feia referència a vostè quan deia aquesta conciliació entre la vida laboral i la vida familiar. Ahir arribava una filla meva d'Holanda de visitar una amiga seva que està allà. Escolta, a les 6 de la tarda tothom està a casa seva fent les seves coses i tal. Aquí, els horaris, escolta, són d'aquells que dius de negació, és a dir, em faig creus com els que estem casats i vivim en parella, com podem viure enamorats i de la parella. Potser serà perquè, com que no coincidim, no ens abarallem.
Potser. Esperem que no sigui per això. Esperem que no ho sigui. Senyor Mandianes, volia
no,
intervenir.
En la línia del senyor Gasol i el que havia comentat abans la doctora Riera, és veritat, estem important el que ens interessa d'altres països i externalitats positives, com és el cas del senyor Gasol, el conciliar els horaris, el poder treballar d'una forma més eficient i més eficaç, potser no es vol portar, perquè estaria bé, i estaria bé, poder estar a casa a les 6 i poder conciliar, i estaria bé també tindre un sistema del MIT i una universitat amb més recursos i no ser becaris eternamente, no?
Sí, senyora...
Una cosa, quan ara que estaves donant aquestes xifres del salari mitjà, estic pensant fins en quin punt això no hi contribueix també que les feines no són d'un elevat nivell, sinó que són més aviat feines de baix nivell. Mm-hmm. O sigui, estan baix... Estan, segurament coincidim tots en que estan mal remunerades, però també perquè, en general, el nivell que tenim de les nostres ocupacions també és baix. No tenim ocupacions del nivell, perquè tampoc no hi ha demanda d'aquestes ocupacions del nivell. Jo aquí també obro una llança a nivell empresarial, que no hi ha aquesta demanda de professionals del nivell, que són els que acaben emigrant.
Mm-hmm. Aquest 50, gairebé 50% dels joves que marxen fora a buscar oportunitats de futur. Hi ha dos temes internacionals que m'agradaria tocar abans d'acabar el programa. Un és el tema del contracte que finalment s'ha firmat, aquest acord entre la Unió Europea i Canadà, aquest acord comercial que facilita doncs, l'intercanvi de mercaderies, de serveis, amb una disminució, per no dir, sense aranzels. Ha estat un acord molt difícil, que ha costat 6 anys de dur a terme, que fins a l'últim moment hem estat patint, a veure si es complia o no, i que, a més, ara necessita la ratificació del Parlament. No sé si han anat seguint el tema, senyor Gasol.
Aquesta, una altra vegada, em permetran que faci referència a la Jornada dels Economistes. Hi ha una sessió dedicada a tot el que són els tractats megaregionals, i jo diria que aquest, el que fa referència, és una mena de forma d'escapolir-se dels grans tractats. Quan el president de la Comissió Europea, el senyor Juncker, va fer el seu discurs anual al Parlament, l'únic tractat al qual es va referir va ser del Canadà. Per això és com aquell que va a la compra i simplement al final diu i m'havia descuidat un litre de llet. Canadà, per la seva importància de població, pel seu nivell de comerç, pel seu nivell d'interrelació amb Europa, és pecat a minuta. És a dir, els tractats megaregionals importants són el TTIP, és a dir, el tractat entre Europa i els Estats Units, i que inclouen els tractats que ja tenen signat Àsia amb Estats Units, i hi ha 12 països que està signat, i un altre tractat que hi ha. Bueno, aquests... Per tant, jo diria que és una manera, podríem dir, si se'm permet l'expressió, de magalou, de dir sí que estem fent coses, perquè l'altre no ens atrevim...
És tan complicat.
No ens atrevim a dir-ho, perquè hi ha hagut diferents qüestions, que s'han posat sobre la taula que ara seria llarg d'explicar. Per tant, té una importància relativa.
És important, però, anar fent camí cap a aquests tractats o caldria revisar-los, senyora Riera?
Els tractats, jo recordo una sessió que vam tenir aquí fa ja alguns mesos o algunes setmanes sobre el TTIP. El problema que tenen els tractats signats entre Europa i la Nord-Amèrica és que la legislació europea és molt més restrictiva que la nord-americana. I aleshores la por que ens envaeix als europeus és fins a quin punt la legalitat americana s'imposarà i baixaran les restriccions, baixaran els controls. Això és la por que personalment, com a consumidora, m'envaeix.
Que no és tant com en el cas de Canadà, perquè Canadà és un altre tipus de país. Senyora Pallesa, molt breu.
No, jo només amb això del CETA, que jo em vaig assabentar per la ràdio, perquè també es parlava de tot el conflicte que havia amb Valònia, que no acceptaven pues, el tractat perquè no volien que els arbitratges es fessin amb tribunals internacionals. I finalment pues, han cedit, però també s'ha cedit una miqueta en aquest sentit, que ho trobo bé.
Jo volia acabar preguntant-los, és una mica la loteria, no? Qui votarà, qui guanyarà les eleccions als Estats Units dimarts vinent?
Bueno, veient, abans estàvem parlant sobre aquesta loteria, però jo crec que, lamentablement, veient les reaccions de la bolsa, Trump...
Sí, vostè creu?
Sí, crec que...
Aquí farem una petita allò...
Que guanyarà Trump encara, carella, que no tingui, sí, encara que no tingui experiència.
Senyora Pallejà.
Ui, que difícil, perquè està tot molt...
Després,
molt
dijous que ve jo tocarem.
Jo no sé realment qui guanyarà, no ho sé. Però sí que sé qui vull que guanyi, que és la senyora Clinton.
Jo crec que estan ara molt, molt igualats. O sigui, estan a un punt, un per sobre, l'altre per sota, depèn de l'enquesta, depèn del dia.
Fa un mes, no, eh?
Fa un mes estaven molt més separats. Però ara, per les raons que sí, també hem de pensar que la idiosincrasia americana és molt diferent. La forma de pensar dels americans és molt diferent de l'europea. Per tant, en aquests moments jo no sabria dir
senyor
qui pot guanyar.
Probablement aquest és un dels episodis en què es veu manifestament com a la millor... influeixen sobre la política o sobre les decisions dels electors agents federals, com en aquest cas les declaracions d'un representant de l'FBI, i aleshores mai se sap quins interessos creats hi ha al darrere d'això per influir en el vot electoral.
És a dir, que aquí només s'ha mullat el senyor Mandianes.
Sí, jo m'he mullat.
Ho veurem la setmana vinent. Des del Plusvàlua ho seguirem. Moltes gràcies, senyor Mandiani, senyora Pallejà, senyora Riera, senyor Anton Gasol, per haver estat amb nosaltres. Com sempre, els nostres oients, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES, que ens dona suport, Mario Ramírez, als controls tècnics, i qui els ha parlat, Carla Gràcia, amb Raimon. Ens acomiadem fins la setmana vinent.
Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. La mar de blau per moments tan ombrosa, la mar de verd tan bella i perillosa, la mar de gris que es vol majestuosa, la mar d'acer tan entremaliosa. Va dient-me el teu nom, va dient-me el teu nom. Si vols present, t'ompliré de carícies. Si vols records, t'oferiré els més vells. Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta, i el sol ponent d'aquest dia que es cansa, i el vent lleveig que ha vingut a la tarda.
va dient-me el teu nom. Van parlant-me de tu.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.